Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julvé. Notícia que acabem de conèixer. El Tribunal Constitucional rebutja per unanimitat la petició del Partit Socialista de revisar els vots nuls del 23 de juliol a Madrid. Eren 30.000 paperetes clau per facilitar la investidura de Pedro Sánchez, ja que no hauria necessitat el vot a favor de Junts, sinó només la seva abstenció. La sala segona, reunida des de les 9 d'aquest matí, ha donat suport a la ponència de la magistrada progressista Laura Díez, que proposava desestimar la impugnació socialista. Per tant, estarem molt pendents de totes les reaccions que sorgeixin d'aquest rebuig per unanimitat a la petició de revisar els vots nuls del 23 de juliol a Madrid que afavoririen el Partit Socialista. I el Tribunal Superior de Navarra ha rebaixat en un any la condemna a un dels 5 membres de la manada acusat d'agressió sexual grupal durant els Sanfermines de l'any 2016. Ho ha fet en aplicació de la llei del només sí és sí, que considera que el condemnat es pot beneficiar de la reducció de la pena mínima pel delicte comès. El tribunal, per tant, veu raonable rebaixar la pena de 15 a 14 anys conforme amb la legalitat. La magistrada Esther Erice, partidària de desestimar el recurs de revisió de la condemna, i ha votat a favor de la resolució judicial tal com han fet els dos altres magistrats. Més qüestions. L'endemà de la manifestació independentista per l'11 de setembre, l'expresidenta del Parlament i de l'ANC, Carme Forcadell, diu que l'independentisme no està tan fort al carrer com ara fa 10 anys i que hi ha menys il·lusió. Ho ha dit en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Perquè molta gent està desencisada, perquè hi ha hagut una repressió terrible que ens atenalla i que això evidentment ha marcat molt el moviment independentista. I no, les xifres no són les mateixes d'ahir, doncs que fa 10 anys. Això és innegable negar-ho, no?
Forcadell també ha criticat el rumb actual de l'Assemblea perquè considera que ha perdut la transversalitat i que actualment només s'adreça a una minoria. I sobre la proposta de l'actual presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, de fer una llista cívica, pensa que és una proposta que no reeixiria perquè ja s'ha intentat en altres ocasions. I precisament qui s'ha posicionat també sobre aquesta llista cívica és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha posat en dubte la llista cívica de l'ANC. Diu que no és el que més convindria al moviment independentista.
Si volen presentar una llista, que la presentin. No sé si el que li convé ara al conjunt del moviment independentista és incrementar el nombre de candidatures. Però és igual, que ho faci. Tothom, tota la ciutadania és lliure d'organitzar-se com vulgui. Els vots no són propietat de cap partit i, per tant, si es volen presentar, que es presentin. Jo crec que tota la gent que hi van participar a la manifestació no ens podem encasellar en una sola candidatura.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat també creu que una declaració unilateral d'independència no serviria per res, sinó va acompanyada, diu, del reconeixement internacional. Un agent de la Policia Nacional imputat per les càrregues de l'1 d'octubre denuncia per agressió sexual a una manifestant que considera que li va fer un petó a la boca fa 6 anys i que no va ser consentit. Els fets van tenir lloc després que els agents comissessin les urnes que hi havia al Departament d'Educació. La gent reclama que la dona d'uns 60 anys sigui identificada. Per això ofereix proves gràfiques com una imatge i un vídeo de YouTube on es veu tota la seqüència. El demandant també demana que se li imposi un ordre d'allunyament de 1.000 metres i la prohibició de comunicació amb qualsevol mitjà. El text consultat per Europa Press es va presentar ahir, 11 de setembre, davant del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona. Les 11 i 4 minuts, ara la informació esportiva amb Anna Closa.
En bàsquet, Barça i Manresa s'enfrontaran avui en la final de la Lliga Catalana. En la primera semifinal, els albaiges van superar la penya per 65 a 82, mentre que els blaugrana, en la segona semifinal, van guanyar el Girona per 54 a 92. La final d'avui entre Barça i Baxi arrencarà a 8:45 del vespre, des del pavelló Barris Nord de Lleida, i l'equip de Roger Grimau és el màxim favorit perquè és qui acumula més trofeus al seu palmarès. En total, n'ha guanyat 23, mentre que els manresans en tenen 3. A 6:45, penya Girona es juguen al tercer lloc. I en ciclisme, avui torna a la competició la Vuelta després de la jornada de descans d'ahir. Es reprèn a l'etapa 16, que té un recorregut curt de 120 quilòmetres i que els ciclistes sortiran de Liencres amb meta a Beges, tot això a Cantàbria. El nord-americà Sepp Kuss és líder a la general a 1 minut i 37 segons de Primo Roglic i a 1:44 del danès Jonas Vingegaard.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà d'aquí una hora, a les 12 del migdia.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Filosofia Millennial, amb Leo Espluga.
Vinga, i a aquesta hora que tornem a saludar el camarada Leo Espluga. Camarada, què tal?
Molt bé, un dia més un impostor.
Un impostor?
L'impostor millennial.
Comencem... Ah, clar.
Clar, soc l'impostor millennial, jo.
Sí.
Serà la meva... Ho podria posar a la biografia del Tinder. L'impostor millennial.
Ai, que comencem bé avui. Vinga, va, de què ens parles?
De lo monstruós. Mira, parlant del Tinder, se sigue de bé, no? Lo monstruós.
Està bé, això.
És un tema divertit.
Sí?
Sí, sobretot, o sigui, ens centrarem com en lo monstruós dintre de la cosmovisió mitjaval, perquè és com un lloc on apareix de manera com molt sonada, però sí que és cert que el tema dels monstres i lo monstruós en si, no? Mm-hmm. Sempre ha sigut com algo que ha format part, jo crec, de la humanitat. I en un sentit, que això és com petit adelanto, que diguéssim, el monstruós d'alguna manera sempre ocupa l'espai de l'alteritat. Què vol dir això? De la mateixa manera que tota nació i tot conjunt i tota col·lectivitat sempre es crea i es conforma negant una altra, no, diguéssim, certes comunitats... es conformen negant la diferència, en aquest sentit, d'allà extreuen la seva identitat, no?
Val.
Doncs, lo monstruós sempre ha ocupat, d'alguna manera, aquesta posició d'alteritat on hi ha una informació i un missatge.
Uh-huh.
Ara veurem per què. Però el cas mitjaval és un cas bastant peculiar per estudiar lo monstruós a nivell quasi antropològic i estètic, perquè, tot i ser algo que era vist com contra natura, aberrant, inclús... formava part de la quotidianitat i compartia espai amb les imatges sacres, és a dir, les pròpies esglésies, les façanes, els quadros... A tot arreu hi havia com una representació visual...
No, les grans catedrals tenen gàrgoles, per exemple.
Exacte, exacte. És un exemple perfecte de com apareix lo monstruós i quasi l'obscè, no?
Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, respecte a lo monstruós, fins a quin punt lo monstruós ha servit, o serveix, encara dia avui, no ho sé fins a quin punt, per explicar el món?
Això és molt interessant. Jo crec que avui en dia segueix per explicar alguna cosa, que això ho veurem més al final, però ocupa un espai de... no sé com explicar-ho, però podríem dir de cabeza de turco, de manera molt, molt ràpida i malament, però diguéssim que lo monstruós s'utilitza per expressar certes pors i certes angoixes sense personificar-les en un individu, no? I d'aquesta manera, normalment, els monstres de cada època expressen les angoixes col·lectives i intersubjectives d'un món, i en aquest sentit tenen molta informació, el monstruós, més enllà del xoc, no, de lo que diríem com quasi en psicoanàlisi, el moment del xoc sensorial, més enllà d'això contenen una informació i un símbol i són quasi arquetips els propis monstres, no? I en aquest sentit, per pensar per què estaven normalitzades i per què formaven part de la quotidianitat a l'època mitjaval, crec que és molt interessant agafar la noció que tenen a l'època, que està a l'època mitjaval, nom, per cert, molt, que no m'agrada utilitzar, època mitjaval, però bueno, l'utilitzarem, perquè on comença i on acaba, a què respon tot això...
Grans discussions històriques, eh?
Sí, exacte. L'època oscura i totes aquestes coses que, bueno, ja sabem que historiogràficament no sostenen massa.
Correcte.
Diríem que respon a una idea de cosmos, sobretot, no? És a dir, lo monstruós té un espai tan important a la cosmovisió mitjaval perquè el cosmos que hi ha és un cosmos ordenat. És a dir, avui en dia tenim potser la sensació que tenim del món és un món molt desordenat o potser ordenat a nivell matemàtic o físic, no? Responent a la física mecànica newtoniana, però a l'època mitjaval respon a una idea d'ordre, no? A una idea cosmològica que això per mi queda perfectament plasmada com a època a la gran obra de la Divina Comèdia de Dante, on tenim un món que és geomètric, no?
Correcte.
En aquest sentit, tenim totes les esferes, tots els moments, l'infern, el purgatori, el cel, i jo recomano molt llegir aquesta obra, no? És una obra meravellosa, per suposat.
Dificilíssima, eh?
Sí? Depèn de la traducció. Jo sóc molt ojo amb les traduccions de la Divina Comèdia, és una obra difícil.
Ara em mataràs, eh? Jo sóc d'aquells que va començar a llegir Dante i allà es va quedar.
Clar, perquè un s'espera amb Dante, no? I això és una cosa que m'ha dit aquí, anècdota quasi. Un s'espera que plasmi grans coses poètiques i es troba que amb Dante i es dedica a tirar pollites a la gent de la seva època.
Sí?
A tu et foto l'infern, a tu
sí,
et foto...
Sí, 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 exacte.
És molt divertit, molt recomanat de llegir.
Això sí que ho té. Però sí que és veritat que m'esperava de Dante sense conèixer l'obra, sabent evidentment qui era ell, però sense conèixer l'obra llegida personalment, m'esperava molta més poesia i menys reflexió filosòfica que em fa. I és... M'atreveixo a dir que és a la inversa, tot i que el text és molt poètic.
És molt poètic, però sí que és cert que l'obra està al servei d'un ordre que el que dèiem ara... O sigui, l'obra de Dante no és una obra que busqui ser completament expressiva, com podria ser... És una obra, en aquest sentit, és clàssica, no? Igual que Lucreci i Virgili, que la poesia està al servei d'un ordre i d'una cosmovisió i d'un missatge i d'una moral molt concreta, no? I el que busca Dante és això, per això és tan matemàtica i tan perfecta. Però en la pròpia Divina Comèdia, els monstres tenen un espai molt important, no? I... Això és un tema que ara sonora com polèmic, és com, Leo, si estem parlant de monstres, per què ara parlarem de la bellesa? No? Perquè sembla que són coses que siguin contràries, no? A priori. Però avui en dia potser donem per fet que és la bellesa. No? O sigui, crec que la nostra societat tenim una noció molt estètica, en un sentit pejoratiu, quasi, de la bellesa, que és bell allò que ens genera plaer i poca cosa més. No? Jo crec que això, aquí no entrarem, però respon, evidentment, a un fetichisme mercantil de l'era contemporània i de l'era de la publicitat i el mass media, però bueno, això és un altre tema. Però diguéssim que a nivell clàssic, la idea de bellesa podem entendre dos, fonamentalment, que queden molt ben explicades per... Ai, que ara em surt el nom, quina vergonya. Ah, per Sant Agustí d'Hipona, carai, tu. Que ha expressat dos nocions de bellesa, no? La bellesa com a harmonia i contemplació sensible,
sí?
És a dir, com allò vell és una sensació de sensibilitat, no?, que pertanyaria a l'ordre de sensible, que podria ser l'oïda amb la música, la vista amb l'arquitectura i la pintura, i la poesia, etc. I la més interessant, al meu parer, que és la bellesa com a finalitat. No? És bell allò que s'adequa al seu fi. No?
Val.
I que això és una noció clàssica, aristotèlica i platònica. No? És a dir, quan algú és vell perquè s'adequa a una finalitat establerta i fa un servei a la idea i al cosmos. I en aquest sentit...
I perquè la finalitat és vella, estic entenent, eh?
La finalitat és vella perquè és ordenada. No? I en el sentit, per exemple, grec, podríem dir que això respon així perquè respon a una idea i a una raó universal, quasi a un panlogisme, que seria com algú, per exemple, els estoics, on totes les parts tenen un sentit en el tot. No? I, com diu Sèneca, no, que nosaltres no veiem la bellesa de la part d'algú concret vol dir que som incapaços de mirar... Si ho miréssim tot des de la totalitat, veuríem el sentit que té. Que això és una cosa que el cristianisme agafa molt fortament i Leibniz, per exemple... és un autor que defensa això i per això pot arribar a afirmar que vivim en el millor dels mons possibles, no?, en aquest sentit. I això és un moment una mica friqui, però si a algú li agrada la paraula, per definir aquesta bellesa de les parts amb el tot i la relació de la part amb l'1, del cosmos, es diria Pancàlia, amb K.
Això, bon, això, eh? Pancàlia. Sona a Avatar, la pel·lícula.
Total.
Pancàlia.
Total, Pancàlia.
Sí, no. De fet, també sona a país on es treballa molt. Pancàlia.
Sí.
Deixa'm fer-te una pregunta que t'hauria d'haver fet abans, però bueno, fem-ho ara, va.
Sí, sí, cap problema.
Quan t'estàs referint a Cosmos, ben bé a què ens estem referint.
Clar, quan diem Cosmos...
Sí, perquè ara, clar, si em planteges Cosmos ara, 2023, que la gent no es pensi que estem parlant de no, que, no, que igual sí, de l'univers, les estrelles, etcètera, etcètera.
Clar, o sigui, quan parlem de Cosmos, una cosa interessant abans a l'era premoderna és que no hi ha una diferència taxativa o clara entre l'ordre simbòlic o diví i l'ordre matemàtic o l'ordre científic. És a dir, quan es fan ciències naturals, a aquesta època i al món grec, s'investiga la ciència per descobrir coses religioses. És a dir, no hi ha aquesta separació.
Val.
I quan parlem de cosmos, parlem de la totalitat del món, tant en un sentit sensible i mecànic, gairebé, com en un nivell de sentit i de significat, de veritat i quasi de saber, de sabidoria. No? Llavors, el cosmos seria com la totalitat del món i l'ordre que té. O sigui, com el cosmos és cosmològic.
El món entès en la seva globalitat.
Exacte, exacte. Entenent que cadascú forma part d'aquest cosmos, no? Que ocupa un lloc en aquest cosmos i té un camí a desenvolupar en aquest cosmos, no? Que en aquest seria el camí del peregrinatge o el que sigui en cada època. No?
Per tant, té un objectiu.
Té un objectiu. El cosmos té una finalitat.
Vale.
No? En el sentit grec podríem dir que és la pròpia circularitat i en el món cristià, que és on estem aquí parlant dels monstres, diguéssim, el cosmos té un ordre perquè hi ha un creador que ha establert uns fins en aquest sentit. No? I hi ha un principi i un final i hi ha una finalitat a cada cosa, no? Que per això és aquella frase tan coneguda de Sant Agustí, no? Que diu que aquell que pensi que l'ésser humà té cinc dits, estic citant com malament, eh?
Parafrejant.
Aquell que tingui cinc dits, aquell que es pensi que l'ésser humà té cinc dits perquè sí, erra, no? S'equivoca. Vull dir, com... no creiem que les coses que existeixen perquè sí, no? Tot té una finalitat i un sentit.
Val.
Que no el veiem nosaltres, és el nostre problema, però no vol dir que les coses no tinguin aquell sentit. Però una cosa divertida, no? Sempre s'han de mirar les etimologies, aquestes cosetes, amb la paraula monstre, aquí porto un fragment de Ciceró,
sí?
del llibre de Divinatione,
sí?
On diu, és en castellà, los procesos que se producen contra natura... Se llaman monstra, prodigia, ostenta o portenta. Se llaman monstra de monstrare, porque muestran alguna cosa. Se llaman también ostenta o portenta de ostendere o portendere, porque hacen manifiesto u ostensible algo antes de que ocurra.
Boníssim.
Això és molt interessant.
Sí. M'agrada molt això, eh?
Un monstre, podríem aquí fer el joc, és allò que mostra, potser contra natura, però mostra algo i ja és una anticipació. S'anticipa un missatge. Vull dir, el monstre en aquest sentit té un missatge. No? I aquí, a tot el món mitjaval, podríem dir que els monstres ocupen quasi el paper d'emissaris, de missatgers, que contenen una informació sobretot de prudència i precaució.
Estem fent una classe de filosofia i d'entendre com ha evolucionat per tant, la paret històrica de la filosofia, interessantíssim, trobo, perquè, ostres, al principi et preguntava, Cosmos, vale, leu un moment, que ens parem, que ens estem referint a Cosmos, perquè, clar, el missatge d'ara de Cosmos no és el mateix que s'usava a l'edat mitjaval, no? Tampoc el de monstre.
Tampoc.
Tu ara em dius, parlarem de monstres, que és el que he fet quan he entrat a l'estudi, i pensava, monstres oceà. No?
Clar.
Una mica.
Sí,
los que habitan debajo de la cama. No?
Exacte, sí, sí.
I no té per què. És a dir, pot ser que a l'etapa mitjaval els monstres no es veiessin com algo terrorífic?
O sigui, podrien ser algo terrorífic...
Però amb una finalitat.
Amb una finalitat, exacte. Perquè primer, el monstre no està fora del cosmos. Ocupa un espai a l'ordre i té una finalitat. No ens oblidem d'això, vull dir, no és que el monstre sigui algú com fora del temps i fora del cosmos, no. El monstre se'ns està apareguent per algú i ens està advertint d'algú. I en aquest sentit, per algú, les visions i les advertències dintre de la història cristiana són molt importants.
Sí.
Sigui l'Apocalipsi, sigui Jeremies, sigui la figura que sigui, lo monstruós ocupa una advertència, sobretot dels excessos humans. Val. De cert moment de... Aneu amb compte, perquè a vegades l'ésser humà confon com llibertat amb arrogància. Uh-huh. I en aquest sentit, el monstre és aquell que t'està dient ojo, perquè està sent prepotent.
No? Bona aquesta.
Estàs intentant que tu tinguis lliure albitri.
Els monstres són els nostres propis avisos.
Totalment, totalment.
I ara m'he passat de poètic.
No, no, però és completament cert, no? Uh-huh. I per això mateix, crec que una de les coses que podem aprendre de l'època mitjaval i de com formen part els monstres de la seva quotidianitat, uh-huh, és que potser no els hem de rebutjar a priori. És a dir, a la nostra època jo crec que tenim una certa tendència a... els nostres monstres de la nostra època, uh-huh, que no tenen per què ser mitològics, els apartem. No els volem mirar, els fotem, uh-huh, sota la catifa. No? I aquesta època mitjana ens està dient els monstres és cert que poden ser terrorífics, és cert que poden ser horrorosos, uh-huh, però no els podem apartar perquè formen, un, part del nostre món, i tenen un ordre, i tenen un sentit de ser, i dos, els hem d'escoltar, perquè tenen un missatge, perquè mostren alguna
cosa. Dilo igual, pot ser, i torno a fer l'exercici per comparar com ha succeït al llarg de la història la paraula uh-huh, monstre i tot el que estem tractant avui amb el Leo. Pot ser que un monstre de la nostra etapa actual, de la nostra vida d'ara, uh-huh, siguin els morts del Mediterrani, uh-huh, que tothom vol mirar cap a un altre costat, que ningú els hi fa cas, uh-huh, que només s'hi ocupa Open Arms de tot plegat. En fi, de totes aquestes qüestions. Si això hagués passat, que no hi ha que no passés, però vaja, si, uh-huh, això hagués passat a etapa mitjaval, en comptes de mirar cap a un altre costat, uh-huh, solució no ho sé, però sí que els haguessin mirat de cara.
Clar, això... No podem saber, estem fent aquí un exercici.
Per això estic fent...
Però sí que seria interessant veure com... Això que és completament cert que no volem mirar, uh-huh, i sobretot s'encarreguen de que no mirem, no? Perquè, bueno, segur que vol buscar, que busqui la paraula Frontex a internet i, uh-huh, aviam què es troba. Que això, petit incís, aquí, com petit, una llança a favor de... Hi ha un grup de València que es diuen Aina Palmer, uh-huh, que són un noi i una noia, que fan música meravellosa, fan una espècie de folclore català preciós, i en l'últim àlbum, el tema que tanca es diu Àguila Frontex, que és un tema com de ball i molt alegre, i la lletra està escrivint una patera que està arribant,
imagina't,
que em sembla una manera preciosa d'explicar-ho, jugant amb aquest contrast, uh-huh, i aquesta duplicitat, que és una manera d'entrar-ho, no? I sí que és cert que crec que la nostra cultura, no?, que està fora del temps, no sé com explicar, això és un altre tema ja que per un altre dia, però que és una mica la setmana que ve parlarem d'això precisament. La nostra cultura que viu a una repetició d'un present buit, sí, homogeni, no tenim un sentit històric i una historicitat, clar, no ens podem fer càrrec de l'alteritat perquè implica desarticular aquesta somnolència d'un present etern que es sobreposa fins a l'infinit, no? Uh-huh. I en aquest sentit, els monstres operen d'alguna manera com a eines que trenquen aquesta linealitat, perquè són un esdeveniment, no? Els monstres no tenen una continuïtat, uh-huh, apareixen en un cert moment i creen una crisi, que crisi vol dir una bifurcació i una presa de decisió, no? Pot ser la decisió incorrecta, repeteixo, però són una crida a l'acció, no? Perquè que això és interessant, jo crec que amb tot el que estàvem parlant ara, de que a vegades ens veiem massa allunyats de prendre acció, no? I en aquest sentit crec que els monstres sí que poden operar com a disparadors quasi crítics, en tant que has de prendre una acció aquí. Uh-huh. Aquí t'has de posicionar. O sigui, l'equidistància no és una opció, no? Vull dir, i... No sé, anava per aquí una
mica. Està molt bé, la referència està molt bé. Ens havíem quedat en que els monstres... mostren.
Joc de paraules, maco.
No, m'encanta això.
És una idea que jo crec que si la gent se la
està
amb ella, crec que és important. I per això, i tenen una duplicitat, els monstres, també. Uh-huh. Perquè mostren i amaguen perquè suggereixen alguna cosa a un futur, no? I són desordre ordenat. I en aquest sentit... Crec que són importants també perquè són una crida a la diferència, no? com deia abans, en la nostra societat, que és molt homogènia, no? I un procés molt homogenitzat, tenim una problemàtica forta amb la diferència. Això es pot veure molt clarament amb el cas de el que podríem anar a la bogeria, i quan Michel Foucault fa una història de la bogeria, d'alguna manera, se n'adona que fins l'era moderna, fins que apareixen els manicomis, que no han existit mai, l'estatus de bogeria, el propi Renaixement, per exemple, era un estat de duplicitat on estaven integrats a la societat perquè s'entenia que aquesta gent tenia un accés a algo diferent i se'ls tenia perquè es volia tindre aquella diferència. No se'ls recluïa apartats a la societat com allò, el que diem d'aquesta alteritat que no volem veure i allà tancadets i que ningú els miri. No? Pues, tot això està molt relacionat, la bogeria, els monstres, no? I ja com a, si volem, com a moure una mica com de conclusió, una idea que sí que m'agradava, és pensar que els monstres, d'alguna manera, són una concretització o objectualització, no? Operen com a símbol, quasi, en llenguatge popular, de les pors, no? Com un propi aparell d'alteritat on es concreten angoixes i missatges, no? D'una societat, si els monstres són sagrats o no, potser no ens importa tant.
Val.
Això és una idea que m'agradaria. En un món com el nostre, que està secularitzat, si el monstre té una existència sagrada o no, si és un tità que remet contra la cosmologia grega o no, poc ens importa. Perquè el monstre té una informació. O sigui, l'interessant del monstre és on es dona, per què es dona, a qui representa aquest monstre i què fem nosaltres, com interpretem aquest monstre i quines conclusions extraiem d'allà.
Aquí està. La interpretació del monstre li atany al filòsof?
Clar, si fos arrogant et diria que sí, però jo crec que no. Vull dir, el filòsof d'alguna manera s'aprofita...
Perquè, clar, si no, qui defineix
clar,
vull el missatge?
Clar, això és... Jo crec que l'hermenèutica, no, és una disciplina filosòfica molt important al segle XX. Ja saps que a mi m'agrada molt l'hermenèutica. Sí. Tot el que sigui interpretar textos i l'exègesis em sembla meravellós. Però no crec que se li hagi d'otorgar al filòsof aquesta importància. Perquè si no, hem begut oli. Perquè els filòsofs seran moltes coses, però solen ser bastant equidistants. I no els hi podem otorgar com aquest privilegi epistèmic. Perquè... hi ha dos tipus de violència molt que avui en dia són molt importants i crec que se'n parla molt en alguns llocs, però molt poc als altres, que és la violència epistèmica i la violència hermenèutica. La violència hermenèutica és quan a algú li passa una situació i no té les eines per interpretar el que li ha passat. Això, el feminisme n'ha parlat molt d'això, de totes les situacions de maltracte, on la dona ha sigut un subjecte maltractat hermenèuticament o no té la possibilitat d'interpretar allò que li està passant i, per tant, no es pot emancipar. No? Per tant...
Estava pensant dir-li a Rubiales, això, sí.
Exacte. I dotar només a l'acadèmia o al grup filosòfic de les capacitats hermenèutiques em sembla una decisió poc democràtica i poc col·lectiva. I jo crec que hauríem de treballar perquè els monstres socials ens organitzéssim tots com per interpretar-los i prendre acció, no? En aquest sentit.
Sí. Ara em deies, a moda de resum, i ara m'ho tanques, però sí que a moda de resum jo et vull fer una pregunta, també. Podríem definir també unes moltíssimes definicions, segur, i interpretacions, segur. Podríem definir el monstre com el caos del cosmos?
Mira, és molt interessant. Jo afegiria, com sempre aquí, una crisi de puntillisme,
però
el monstre podríem dir que és el caos ordenat i necessari del cosmos.
Innecessari o innecessari?
Com a necessari. O sigui,
necessari,
És el desordre ordenat. És a dir, com tot ordre, això és un tema ja que això és Hegel, però bueno, diguéssim, tot absolut, o sigui, tot infinit ha d'incloure l'infinit.
Val.
I tot ordre, per ser realment ordre absolut, cosmos, cristianisme, no? Com la totalitat del món, ha d'incloure el propi desordre.
Exacte.
I el monstre ocupa aquest lloc. Podríem dir que, per tant, és un desordre ordenat.
Val. Deia, tanca-m'ho, això va.
Ja per acabar, bueno, podríem emportar una frase aquí, d'un quadre de Goya, que crec que és bastant... un gravat.
M'encanta, Goya.
Un gravat, que és El sueño de la razón produce monstruos. No, que això també és una advertència. Perquè això no pareix a la il·lustració i nosaltres els occidentals, que som tan arrogants, ojo amb la nostra raó que produeix monstres, no? Vull dir, que això ja serà el tema de setmana que ve amb Walter Benjamin i demés, però si parlem, quan s'està dient que El sueño de la razón produce monstruos, potser la Declaració Universal dels Drets Humans no s'entén sense Frontex.
Val.
I no podem mirar una sense l'altra.
La raó. La filosofia diu obsessionada per la raó?
Sí. Sí, tristament sí. Mira, venia...
És a dir, exacte. Com que m'has dit tristament, vull puntualitzar ara jo. Peca de viure obsessionada amb la raó?
Aquí et respon Leo Spluga amb les seves corrents filosòfiques. Hi ha molts filòsofs que diuen que no hi... Que en tots aquests, per exemple, defensors occidentals de la nova il·lustració radical i demés, uh-huh, et diuen que no, et dirien que no.
Val.
Que pensem poc la raó. Jo, mira, venia llegint a Maria Zambrano avui aquí.
Home, perquè estic una mica... estrany, eh?
No, feia molt que no llegia, eh? Duia un any sense llegir-la així, però estic una mica potxillo emocionalment, i quan estic així llegeixo Maria Zambrano. I Maria Zambrano sempre diu això, que l'Occident, obsessionat amb crear-ho tot, es nega a rebre res. Vull dir, la raó és molt potent, i és divina, i és preciosa, i és magnífica, i és filla del sacrifici, però no és omnipotent, i la raó està obsessionada amb crear, amb construir, és arquitectònica. Però nosaltres, els humans, rebem coses. Uh-huh. I si no rebem, som arrogants. No? I en aquest sentit, la raó peca de violenta.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina secció avui, eh?
Ha quedat potent.
Ha quedat potent. Igual que totes les de la temporada.
Exacte.
Camarada Leo Spluga, com sempre, un plaer. Seguim amb més filosofia. Ho canviarem, això. Per cert, deixa'm avisar la gent.
Sí,
ho canviarem, això. Seguirem fent filosofia millennial.
Uh-huh.
Aquesta temporada, pels que escoltessin la temporada passada, la caravana, sabran que hi havia una entrevista a la setmana que fèiem des d'un bar.
Sí.
I jo vaig pensar, escolta, entrevista al bar no. Leo Spluga al bar. I farem filosofia des del bar.
Buah, mola que flipes, això, eh?
Mola que flipes,
mola
eh?
Mola que flipes.
Vale, molt bé. Sigues content que paga el teu jefe. Leo, fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:15 del matí.
Me gustaría que tus niños me aceptaran bien.
Pero si eso me aceptan.
Me gustaría que me aceptaran de verdad, sin formalidades, que me quisieran.
És la veritat que mai diem ni vivim el camí de la tan anhelada felicitat? És allà? La trobarem? Aquesta és la pregunta que dona el tret de sortida de l'obra catalano-argentina Rovira versus Rodríguez, que reestrenarà la sala versus Glòries a Barcelona el proper 20 de setembre. L'obra completa el relat de les històries enllaçades de dues famílies, una catalana i una argentina. Les dues famílies hauran d'acceptar que les seves respectives mares, ja adultes, s'estimen. En aquesta última part es reuneixen tots els personatges de les anteriors obres i contraposen les seves pors, però també els seus secrets, judicis i prejudicis. Rovira versus Rodríguez és un cant a l'amor, a la família, a les segones oportunitats. Una comèdia romàntica que posa en el centre del debat la gent gran, massa sovint silenciada i ignorada. Avui a la caravana hem convidat a dues de les actrius de l'obra, Lídia Uranga i Lluïsa Castell, perquè ens expliquin què és el que veurem en aquest espectacle, que, per cert, recordem, tornarà a trepitjar el teatre d'aquí poc més d'una setmana. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Ara ho dèiem, eh? Poc més d'una setmana per la reestrena. Com es porta això? Com estàs, nervioses?
Bueno, una mica, perquè ens mirem, la Lídia i jo, per qui contesta. Una mica perquè, perquè bueno, simplement perquè la setmana que ve reestrenem i fa, pues això, s'han passat l'estiu, bueno, la Lídia encara ha hagut de fer Sílvia, l'altra obra de, de la família argentina, i clar, i ara reprendre amb, pràcticament sense assajar, perquè serà trobar-nos el dia abans, i patapam, i això fa una mica de nervis. Però bueno, bé, tranquils també, perquè la tenim, la tenim.
Clar, Rovira versus Rodríguez és una obra que, ara ho dèiem, gira al voltant de dues famílies. La família del barri de Gràcia, la Rovira, i la família argentina, la família Rodríguez. Anem per pams. Lluïsa, com definiries la família Rovira?
Bé, la família Rovira... Bueno, és que Rovira versus Rodríguez és la conseqüència de Sílvia i de la paella dels dijous, no? Llavors, ja, aquestes dues obres primeres, que són les dues famílies per separat, diguéssim, doncs després veiem la tercera, que és les famílies juntes. Llavors, la paella dels dijous. La paella dels dijous, doncs, és una família de Gràcia, amb una mare amb dos fills, la mare està separada, els fills estan independitzats ja, i cada dijous doncs fa una paella per trobar-se. I aquest dijous, doncs, la cosa és que ella els hi ha de notificar una notícia que és difícil de comunicar i, bueno, i aquí s'arma la cosa.
I tu, Lídia, com ho definiries la família Rodríguez?
La família Rodríguez és una família que està composta por dos hijos, la madre, que soy yo, está con su hijo en Buenos Aires, ella queda viuda, y viajan a Málaga a ver a su hija, que vive en pareja, con el actor que se llama Gabriel Beck, y este y bueno, pasan muchas cosas que no quiero decir, pero fundamentalmente es una familia... con una madre que con su hija tiene una relación un poco complicada, con su hijo no tanto, y bueno, van a Málaga y esta mujer no sabe cómo contar lo que le pasa, ¿no? Y este y bueno... Nada más. No quiero decir nada más.
Ara ho explicàvem, l'obra connecta el Teatre de Buenos Aires amb el de Barcelona i també de retruc les tradicions argentines amb les catalanes. Com valoreu aquesta experiència?
Muy buena, muy buena.
Sí?
Este, nada, yo particularmente venía con, no con temor, pero cómo, cómo nos llevaremos, cómo ensamblaremos... no solo en lo artístico, sino también en la relación de armonía que tiene que haber un elenco, y la verdad que fue hermoso, hermoso conocerlos y trabajar, ¿no? Trabajar juntos.
Claro, tú, Lide, si no tengo entendido mal, eres de Argentina,
sí.
Y la Lluïsa es de Barcelona.
Sí.
Sí.
Heu tingut converses abans dels assajos de dir, ostres, vull conèixer una mica més les tradicions. Ha passat això fora de, del teatre?
A veure, lo divertit de tot plegat és que tot ha anat molt bé, el que diu la Lídia, no? que tots estaven una mica temorosos, però entre cometes, perquè tots teníem moltes ganes de fer aquesta aventura, no? I, bueno, va ser com que van arribar ells i ja va ser ponte ensayar, perquè ja hem de fer la funció i nosaltres ja estàvem fent la paella, ells estaven fent Sílvia i pels matins assajàvem la tercera funció, Rovira versus Rodríguez. No va haver-hi massa temps d'entrada, de parlar molt i de bla, bla, bla. No, va ser...
De hecho, nos conocimos el mismo día en un almuerzo y a las dos horas... nos pusimos a ensayar.
Ostres, Déu-n'hi-do, no? Això porta una dificultat afegida.
Bueno.
Sí, sí. No, va ser... No ens coneixíem i ja estàvem treballant, improvisant i muntant i fent els assajos, perquè al cap de res, de 20 dies o menys, estrenàvem la tercera obra.
A vegades les millors connexions entre personatges surten de la improvisació?
Sí. Sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Este... Sí, improvisar, o sea, la historia ya estaba absolutamente pensada por Clemente y por Valente, pero nosotros improvisábamos y ellos iban tipeando, Y bueno, y después esto sí y esto no, y escogían lo que mejor les parecía y ahí quedó, sí. Sí,
sí, sí, amb això jo vull afegir que ells són una, un, bueno, uns mestres de la improvisació i que, bueno, que hem après moltíssim, no? Bueno, sobretot jo, parlo per mi, però jo crec que tots vam haver de fer una immersió allà, aquí, ara o nunca, perquè ho havíem de fer, i ha sigut una experiència molt gratificant i molt constructiva i, bueno, que hem après molt i perquè ells són realment, bueno, són unes bèsties.
Clar, durant l'obra, que s'ha d'anar a veure, però sí que sabem que manteniu l'accent, no? D'una banda l'accent argentí, d'altra banda l'accent català, i el llenguatge passa a ser una part molt important de l'obra. Hi ha hagut moments de confusió per culpa de parlar diferents idiomes?
No, la verdad que no.
No, gens. No, hem rigut molt, i han passat coses, però divertides, vull dir, i res, ha sigut una experiència, bueno, molt gratificant, molt maca, sí.
Al principi explicàvem que aquesta reestrena encara falta una setmana per la reestrena, però feu-nos 5 cèntims. Com definiríeu vosaltres l'obra? Què hi veurem a Rovira versus Rodríguez?
Què hi veurem? Doncs veurem el retrobament d'aquestes dues famílies a Cádiz i a Zahara de los Atunes, i bé, hi veurem, doncs, bueno, aquesta coneixença per primer cop que tenen els fills entre ells, i les mares, doncs, bueno, aquestes ganes de que tot funcioni i de que tot surti bé.
Abans també ho explicàvem, aquesta obra se centra en la relació de dues persones ja adultes. Si ara us demanés per un referent, per un referente de història d'amor entre dues persones adultes, ja siguin teatre, cinema o literatura, quin em diríeu?
Uf, n'hi ha molts, eh?
Sí?
Sí, jo crec que sí.
No entendí la...
Referentes de parejas mayores, ¿no?
Mayores, sí.
De mujeres. ¿No?
Alguien que os ha servido como inspiración, ¿no? Para crear vuestros personajes y también la obra.
Bueno, a mí yo no me he inspirat en cap referent, ¿eh? Vull dir que simplement, vull dir, m'he posat en el personatge com si em passés a mi, què faria, no? I com quina situació faria. I no he pensat en cap referent concret. No sé, algún referente...
No, yo tampoco. Es que no. La imaginación.
En la imaginación.
Total, total, sí.
Clar, ho dèiem, l'obra la protagonitzen dues matriarques, podríem dir, i tot gira al voltant d'elles. Llavors, la importància de la figura d'una dona, que és el pilar de la família, i com aquesta ho pot fer trontollar tot, és molt important en la trama. I el teatre és una mica això, no? Entretenir, fer passar bé al públic que us ve a veure, però sobretot recordar i homenatjar una miqueta, no? Fer reflexionar l'espectador.
Sí, bueno, aquestes funcions que estem fent, tant la trilogia, són tres obres que el nucli de la història és a partir d'aquesta història d'aquestes dues dones, d'amor. Però, bueno, vull dir, són unes obres que estan fetes per divertir, per i també per arribar un moment de pensar al tu, de què m'estoy riendo, no? Perquè és allò, no?, de que anem rient, però que també és un reflexe dels prejudicis, no?, que tenim, i aquests prejudicis, d'alguna manera, els posem en escena perquè la gent també, doncs, en algun moment, doncs, s'aturi i digui, ostres, de què m'estic rient, però que alhora tot és divertit i bé, i que també és de reflexió.
Ara fa un moment escoltàvem música flamenca de fons. I serà bastant present durant l'obra, la música flamenca?
La música flamenca estarà presente? No, una miqueta, només, eh? És una mica leitmotiv, però és perquè estem allà a Cádiz i així, crec.
Clar, escoltava música flamenca i jo em pregunto, i per què no sardanes, per exemple?
Sí, també hi ha
sardanes. També hi ha sardanes?
Ai, sardanes.
Sí? Te gusta les sardanes?
Sí. Esa forma parte de una escena. y este y forma parte también de todo este juego, ¿no?, de idiosincrasias distintas, pero más allá de las idiosincrasias hay un juego muy muy potente del prejuicio, lo que decía ella, ¿no?, y de los miedos, del rechazo, ¿no? Y esta cosa que parece que sí, que somos todos muy muy pro, muy y que está así, está todo aceptado, pero cuando le toca a uno y a su madre esta relación entre dos mujeres, como que saltan los verdaderos sentimientos, ¿no? Entre el rechazo y el no querer hablar profundamente, el no querer verse, ¿no? Y nada, de eso creo yo que trata principalmente, ¿no? De la aceptación del otro como es y no como yo quiero, ¿no?
Porque es importante ver una obra como esta.
Para mí es, no sé si es tan importante, pero por otro, no sé si es tan importante, y lo subrayo, para los demás, pero yo creo que en teatro, lejos de hacer una bajada de línea, ni mucho menos, ni de dar clase de nada, pero sí el mostrar lo que somos como seres humanos, ¿no? Que tenemos esas controversias dentro de nosotros mismos, ¿no?
Contradicciones, no?
Sí, contradicciones.
Sí, sí. Clar, és que és un poc això que ens pensem que som molt moderns i hem avançat molt i molt liberals i molt no sé què, i a l'hora de la veritat potser no ho som tant, no? I una miqueta aquesta és la reflexió.
Sí, no falta un largo camino todavía, però bueno, en este momento hay toda una movida para mí muy positiva en ese sentido, ¿no?
Per tant, aquesta obra d'alguna manera és una crítica a la societat actual, no?
Sí.
Sí, 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 sí. Absolutament, sí, sí.
Ho dèiem al principi també, 20 de setembre, d'aquí poc més d'una setmana, restrenen l'obra a la Sala Versus Glòries. La podrem veure en algun altre teatre? O de moment ens quedem a la Sala Versus Glòries?
I per el moment, sí. Per el moment, sí.
Sí, home, tant de bo s'allargués o poguéssim tornar a refer-la més endavant. Vull dir, de moment, bueno, la vam fer, les tres obres s'han fet al Grec, a la temporada Grec, del mes de juliol, i va anar molt bé, molt bé. I ara han estat fent Sílvia. Bueno, ¿cómo ha ido, Sílvia?
Muy bien, muy bien, muy bien. Lleno todos los días y bien, muy bien.
Sí, sí, muy bien. Súper contenta.
Y además esta trilogía también está elegida en Argentina, en el más importante festival internacional que hay, que es el FIBA, y en febrero están allá también.
Ara parlàvem d'aquesta obra, però independentment, com a persones diferents, teniu algun futur projecte que ens pugueu explicar? Alguna cosa entre mans, una altra obra de teatre, o de moment...
Sí, jo tinc una obra de teatre, tinc un projecte en el Teatre Nacional, i que és l'obra dels Watson, i després tinc un altre projecte amb l'Àlex Rigola, la nova sala que inaugura, que es diu Lluna Plena. Ai, Lluna Plena? Ara no, imagina, no, encara, no em sé l'obra, no em sé el títol de l'obra encara.
Lluna Plena.
Crec que és Lluna, Lluna Plena. Plena. Crec que sí.
I tu, Lide, sí. Algun projecte entre manos?
I jo, para el año que viene, tengo seguir con Los Perros, porque Los Perros se está haciendo aquí, es una obra de Nelson también, de Nelson Valente, y allí la estamos haciendo en el Teatro Picadero. Sí que el plan es seguir con esto, después el FIBA y después otras cosas también.
Doncs aquesta obra que podrem veure a partir del 20 de setembre, la Sala Versus Glòries, l'obra Rovira Versus Rodríguez. Només desitjar-vos moltíssima sort, que vagi molt bé la reestrena. Digues, Lluïsa. Bé,
que voldria anomenar els nostres companys, no?
Home, i tant, endavant.
Sí, sí. El Jordi Andújar i la Núria Cullàs, que fan els meus fills.
Sí, i Mayra Omar, Gabriel Beck i Julián Ponce Campos, con la direcció de Cristina Clemente i Nelson Valente.
I Muguet Frank, a la direcció de la paella dels dijous.
Sí.
Doncs tots ells que els podrem veure a Rovira Versus Rodríguez, de la Sala Versus Glòries, a partir del 20 de setembre. Lide, Lluïsa, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Minuts i arribarem al punt de les 12 del migdia, moment de connectar amb la nostra companya Olma Giró. Olma Giró, bon dia.
Hola, Núria Ros, bon dia.
Què tal, com estem?
Quin plaer parlar amb tu.
Quin plaer saludar-te. No sé pas on et tinc avui.
No, ara t'ho explico. Estic a Barcelona, eh? No he marxat de Barcelona. Va. L'única una mica lluny de Sants. Estic al Moll de la Fusta.
Oh!
Ah, saps què s'hi fa, ja?
Explica-m'ho tu.
És la setmana del llibre en català, un dels clàssics literaris. Una cita imprescindible per tots els amants de la lectura de cada any. De fet, aquest any és la 41a edició.
Déu-n'hi-do.
Es diu aviat, va començar el 83, encara no havíem nascut.
No havíem nascut, això mateix t'anava a dir.
I la setmana del llibre ja existia. Llavors hem vingut a passejar, a veure una mica quin és l'ambient. Hi ha moltes paradetes, hi ha molta gent, cosa que m'ha sorprès perquè pensava... Hi ha força gent, eh? La tarda n'hi ha molta més. Dic, però un matí així de setembre, a més, dia rúfol, no?
Sí.
No sé si ho veus des de la redacció.
Està tapadet, sí.
Sí, dic, potser no hi ha gaire gent. Déu-n'hi-do. Ara t'explicaré què hi passa avui al matí. Abans, però, aquí amb nosaltres en directe podem saludar la Merche París, que ella és la vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Molt bon dia, Merche.
Hola, bon dia.
Com estàs, primer de tot?
Doncs molt bé, aquí, al peu del canó, de la parada.
Escolta, clar, avui som 12 de setembre, ahir 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, dia per excel·lència de la catalanitat, podríem dir-ho així. Ressaca, vau viure-ho molt intensament, molta més gent de lo normal. Com es va viure la jornada des d'aquí?
El dia de la Diada sempre és una mica especial. És a dir, hi ha molta gent, però molta gent no ve a buscar llibres. És a dir, és més com d'observar, sí que compren, eh? Però proporció de gent i compres no és massa proporcional, d'acord?
Clar, expliquem. Setmana del llibre va començar el dia 8, que això era el divendres de la setmana passada, exactament. S'acaba el 17 de setembre. Fent càlculs, portem 5 dies, estem just a l'Equador perquè dura 10 dies.
Sí.
Evidentment, les xifres oficials encara no les teniu. Sí, però que em pots parlar de percepcions. Com quines sensacions hi ha? Bon any? No és gaire bon any? I l'any passat? Com ho viviu?
Més o menys com l'any passat. Sí que és veritat que l'última part de la setmana és com arrenca més, és a dir, que hi ha més vendes sempre els últims dies. És a dir, hi ha molta gent que ve dues i tres vegades a visitar la setmana, la primera vegada doncs fa una ullada, la segona potser compra alguna cosa i la tercera ja acaba de comprar, d'acord? Per tant, amb xifres, com a mínim l'experiència, i nosaltres portem 9 anys, és que els últims dies sempre venem molt més.
Podríem dir que els catalans s'ho pensen, no? Que no són impulsius a l'hora de comprar.
Més o menys, sí. I a més, sempre hi ha algú que sí, però a mi, concretament a les nostres parades, que som així petits i que has d'explicar el projecte, doncs la gent torna. És a dir, primer no et compra, pot ser, però després torna. I això és molt satisfactori.
Això és que també ho fas bé, eh? Perquè si els haguessin venut fatal, segur que s'anaven a la del costat, perquè n'hi ha moltes de paradetes. Quantes n'hi ha? Les tens comptades?
Pues no, però em sembla que 80. Em sembla que n'hi ha... O espera més? És que ara no sé, acabat a dir, no ho sé.
84.
84, veus?
84, sí, però Déu-n'hi-do, vull dir, fa goig de veure, a part tenim aquí, o sigui, està al costat del port, vull dir, sí, és un espai idíl·lic. Sí. Bon temps, n'heu tingut?
De moment hem tingut bon temps. També és tradició que la setmana plogui algun dia.
És tradició, ja, com Sant Jordi, no?
Tal qual. Aleshores estem esperant a veure quin dia serà, més o menys, però de moment bé.
Jo avui he vingut amb botes d'aigua preparadíssima, he escoltat el temps i dic, plourà.
Jo ho veig, jo no, jo he vingut amb sandàlies. Està clar que no he escoltat el temps.
Molt malament, Merche, jo crec que ens mullarem. Escolta, també, com a curiositat, què els agrada llegir als catalans?
Què els agrada llegir als catalans?
No, catalans, la gent que vol llegir en català, només faltaria.
Estan bastant amatents a les novetats, és a dir, molt pendents del que hi ha nou, però precisament una de les feines de la setmana hauria de ser de recuperar títols que potser no estan a les novetats, saps?
Aquesta és la feina pendent de la setmana o us heu posat les piles en això?
A mi m'agradaria que ens poséssim més les piles, és a dir, que la setmana també servís per recuperar fons, per parlar de títols que l'agressivitat del mercat, no?, de les novetats ens els han escombrat. Penso que la setmana és un bon moment, doncs, per recuperar llibres que valen molt la pena. Més enllà de les novetats, que està molt bé, que hi hagi novetats, però, bueno, hauria d'haver un equilibri.
Aquest any, noms molt sonats, alguns dels plats forts que em diguis, ui, han vingut preguntant molt per aquest autor, aquesta autora?
D'adult, per exemple, l'altre dia va estar quinant l'autora de Les calces del sol, que ha sigut un èxit, i hi havia moltíssima gent, i dono fe que el llibre va molt la pena. I no hi tinc res a veure amb aquesta editorial, però és bastant divertit i funciona molt bé. Després hi ha d'altres. Després, també el bo de la setmana és que pots descobrir editorials i projectes editorials que no tenen tanta cabuda als mitjans més mediàtics, i penso que és una de les coses bones, no?, que descobreixes doncs això, editorials més petites, editorials de tots els països catalans, perquè Catalunya Nord, País Valencià, les Illes...
Tant de bo, en una setmana donés temps de descobrir-ho tot, Merche.
Sí.
Núria, m'estàs escoltant, no?
Amb molta atenció, amb moltíssima atenció, i clar, Olma, molt interessant tot plegat, però jo et vull preguntar si has fet algun cop d'ull als llibres.
No, perquè t'explicaré què ha passat. Jo ara t'ho explico. Estava aquí parlant amb la Merche, dient ara surts a la ràdio, tal,
sí,
qual... I ha passat com dues o tres vegades que se li han acostat persones, a part totes les pots identificar perquè van amb una tote bag, una bossa de mà de la setmana del llibre.
Mm-hmm.
O sigui, són fàcilment identificables. Sempre de dos en dos, de dues en dues parelles,
mm-hmm,
a preguntar... No sé ben bé què li ha preguntat, i dic, ai, això em pica la curiositat, i em diu la Merche... És que avui és del matí de les biblioteques. Jo, què vol dir això? Doncs resulta que venen... Quantes biblioteques en total?
110. 110 biblioteques públiques.
Déu-n'hi-do.
Doncs que avui al matí, 110 biblioteques públiques, clar, algunes de Barcelona, altres de tot Catalunya,
sí,
no?
Sí.
O sigui, t'has d'imaginar busos arribant a la setmana del llibre amb bibliotecàries... I el que fan és que tenen un pressupost de... Ara intentaré parlar amb alguna de quan era el pressupost, Merche.
530. Cada biblioteca té 530 euros per gastar aquí la setmana.
Clar, doncs imagina't, avui venen, fan la volta, miren les novetats, el que no són novetats, tenen 530 euros i van posant o traient de la llista. I m'ha encantat aquesta imatge. Dic,
és un privilegi, sí, sí.
Clar, i anaves a fer la llista dels Reis i tal, llavors... Et sembla bé el repte d'anar a buscar-ne alguna? Això no està assajat, eh?
Mira,
jo simplement aniré buscant tot e-bags.
Mira, falten 2 minuts per arribar al punt de les 12, hem de donar pas als serveis informatius, però et volia dir dues coses. Primer de tot, agrair a la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, la Merche París.
Merche París,
per haver estat amb nosaltres.
De res, encantada.
I dos cosetes més, Olma Giró. La primera, si portes paraigua.
Sí.
Val.
Sí que el porto.
Això em dóna peu a dir-te, dóna una volteta i quan arribis en recomanes 3 o 4 títols. I dic, a lo del paraigua per si t'agafa la pluja, que no voldríem pas que et mullessis, eh?
Gràcies, Núria. Doncs faig això. Si et sembla bé, faig això.
Home, i tant.
Ara,
3 o 4,
ara
Olma, arribo. Per triar, eh? Per escollir bé.
Per tots els gustos, eh? Després no us queixeu.
No. Valorarem la teva feina.
Moltes gràcies, Núria Ros. Que vagi bé.
Olma Giró, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu.
Mira, arribem al punt de les 12 del migdia. Us deixem amb l'Àngelus i de seguida els serveis informatius d'aquesta casa amb Júlia Julvé i Anna Closa. I a partir de les 12 i 5 minutets, Joan Trias s'hi posa de nou aquí a la caravana de Ràdio Estel.